Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Joan Trias. Han començat els canvis al govern de Carlos Mazón després de la Dana. La vicepresidenta i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, és la nova portaveu del govern valencià. Substitueix així Ruth Merino, que de moment continua com a consellera. En els propers dies s'han de donar a conèixer més detalls d'aquesta remodelació del govern que va anunciar el divendres passat Mazón. Tot plegat el dia que el president valencià torna a l'estratègia de la defensiva i s'ha expulsat la responsabilitat sobre la seva gestió a la Dana. Per primer cop s'ha referit al dinar que va mantenir amb una periodista aquell migdia. Mazón s'ha defensat davant les crítiques per haver arribat dues hores tard a la reunió.
No estuve en comunicado en ningún momento, no he negado ninguna comida. Yo mantuve mi plan del día porque estaba aquí todo el mundo preparado, porque estaba todo el mundo válidamente constituido. Era un órgano del que yo no formo parte. Y vine para preocuparme presencialmente del verdadero riesgo de Forata cuando se nos informó. Así que basta ya de bulos, así que basta ya de mentiras.
La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, el replicava.
No se puede perder el tiempo en buscar excusas, en buscar debates estériles y sin fundamento. Centrémonos. El gobierno de España, le aseguro que está muy centrado y no nos vamos a desviar.
Altres informacions, Joaquim Albalate.
La cimera del clima de Bakú a l'Azerbaidjan, encara l'última setmana decisiva per arribar a un acord. Aquest dilluns els ministres de cada país prenen el relleu als tècnics i comencen les negociacions polítiques. L'objectiu és actualitzar el compromís dels països desenvolupats i aconseguir que a partir de l'any que ve se superin els 100.000 milions de dòlars anuals per invertir en l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic en els països més desafavorits.
Els Estats Units autoritzen Ucraïna a fer servir dins de territori rus els míssils de llarg abast que li subministren. Fins ara només podia utilitzar aquest armament per atacar Rússia dins de territori ucraïnès. La Casa Blanca argumenta que aquest canvi d'estratègia no variarà el curs de la guerra, però sí que vol ser un missatge a Corea del Nord, que ha enviat 11.000 soldats a Rússia per lluitar contra Ucraïna.
8 morts en 48 hores en accidents de trànsit, 5 han estat en vies interurbanes. Es trenca així la tendència a la baixa del mes de novembre, en què fins divendres no se n'havia registrat cap de mortal. Des de principis d'any, 119 persones han mort a les carreteres interurbanes. El Servei Català de Trànsit engegarà aquesta setmana controls amb nous radars mòbils.
L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, lamenta la dissolució de Convergència Democràtica just quan ara es compleixen els 50 anys de la fundació del partit. En una entrevista a TV3, Pujol assegura que va confessar que tenia diners a Andorra de la deixa del seu pare per salvar la formació. Ja està disponible el nou Mapa Base, una cartografia digital que proporciona una base de mapes global, gratuïta, i que podria convertir-se en alternativa a Google Maps, perquè és més acurada i fiable, ja que s'actualitza permanentment.
L'eina l'ha impulsat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i ofereix una cartografia pròpia amb la toponímia en català, amb els carrers, les edificacions, amb els camins, els rius, les carreteres o els senders de Catalunya, identificats amb la seva nomenclatura i que serveix com a base d'altres aplicacions. Per la resta del món, el mapa base incorpora també el sistema OpenStreetMaps, que és com la Wikipedia dels mapes, i és una base gratuïta de mapes de tot el món.
Esports, Jorge Martín és el nou campió del món de MotoGP després que ha acabat tercer al Gran Premi Solidari de Barcelona, que ha guanyat el seu rival en la lluita pel títol Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat segon, acaba finalment tercer a la general del Mundial. Aleix Espargaró s'ha acomiadat de la competició amb un cinquè lloc a la cursa d'avui.
A la Lliga ACB, Barça 102, València 99. S'ha lesionat Ximés i Emeto. Li han de fer proves a les pròximes hores per saber l'abast exacte de la lesió que s'ha fet al genoll esquerre. També jugats avui, Bilbao 70, Joventut 95, Madrid 85, Lleida 78 i Gran Canària 89, Girona 84.
En bàsquet femení, Ferrol 65, Joventut 76. També han jugat l'Uni Girona amb el Gran Canària, li ha guanyat 79-60, i el Cadí la Seu ha perdut a casa amb el València per 56-81.
Aquest dilluns la selecció espanyola masculina de futbol juga a Tenerife contra Suïssa en partit de la Lliga de les Nacions a partir de 3:15.
I Jannik Sinner ha guanyat el Masters de tennis de Turí després de superar per un doble 6-4 Taylor Fritz a la final.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest cap de setmana? Qui sap si heu comentat el tràgic balanç de morts a les carreteres? 8 persones ja han perdut la vida. O aquesta d'última hora, Biden acaba d'autoritzar Ucraïna a atacar Rússia amb míssils nord-americans de llarg abast. Una decisió que arriba a les últimes setmanes del mandat del president Putin. El president sortint, volem dir, abans de passar el relleu a Trump el pròxim 20 de gener. Recordem que Putin ha advertit l'OTAN, els Estats Units i l'Europa que l'ús d'armament de llarg abast al seu territori suposaria entrar en guerra contra Rússia. Però potser heu parlat del problema de l'habitatge i per això hem reservat la primera trucada a Jordi Giró, que és president de CONFAB, que és la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, que defensen que reconegui l'accés a l'habitatge com un dret fonamental a la Constitució. Bé, doncs ja ens podeu trucar des d'ara mateix al 93-201-7474 per fer preguntes o respondre d'altres com aquesta de la Susi. Per què a Madrid el metro va en direcció contrària al de Barcelona? No sé si hi ha algú que tingui resposta. Disposem de 8 línies, totes a través d'aquest telèfon, el 93-201-7474. Atenció directa d'Aina Carau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Cadascú tira l'aigua al seu molí i deixa sec el del seu veí.
Dites fites.
Tothom necessita bons veïns. En recorda aquella sèrie australiana exitosa, emesa a TV3 des del 89 al 96. Parlem de veïns des de les associacions de veïns d'11 comunitats autònomes espanyoles que han iniciat una campanya perquè reconegui l'accés a l'habitatge com un dret fonamental a la Constitució. Ens preguntem què canviaria si fos així. Jordi Giró és president de CONFAB, que és la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya. Jordi, bona nit i gràcies.
Hola, molt bona nit.
Què canviaria si reconegués com a dret fonamental el dret a l'habitatge?
Canviaria moltíssim, no? Canviaria el concepte que hi ha des de tindre que proveir l'habitatge a passar part d'un dret fonamental que de per si s'ha de complir, que és molt diferent, no? Quan els poders públics ens parlen de que en l'article 47 que promouran, és una qüestió incerta, no? Que ho han de fer-ho, però no vol dir de com i de quina manera. En canvi, si ho podem col·locar com els drets fonamentals, dintre com l'article 27, aquí el que estem fent, d'alguna manera, estem garantint de que faran, han de fer. I, per tant, han de donar totes les característiques i les formes de fer-ho. És l'única manera que veiem que la nostra Constitució s'adapti a les necessitats, no? Vull recordar que, per exemple, l'educació és un dels casos que està dintre d'aquest article i, per tant, es compleix. Aquesta és la diferència.
I quins canvis estructurals creieu que hauria de fer l'administració pública per garantir-ho?
Bueno, hi ha un de molt important, que és el més feixuc, que és el que arribar a canviar l'article de la Constitució, no? D'acceptar doncs, aquesta situació, no? Com traslladar-lo d'article. Perquè si no ens trobem que el que hem après en aquests tants anys de, des de que tenim les transferències traslladades a les comunitats autònomes, les comunitats autònomes han fet al voltant en aquests anys, des de, o sigui, des de que es va transferir, unes 16 lleis, 2 ordres i 13 decrets des de que es van transferir. I això no ha solventat cap qüestió i, per tant, no ens queda una altra que dir anem a adaptar la Carta Magna a l'habitatge com un dret fonamental. És l'única via que tenim i ho hem fet d'aquesta manera, així, alineada a tot el territori de l'estat espanyol, perquè entenem que aquest és un problema que ha de passar una ciutat, un poble i un país com el nostre, també. I, per tant, necessitem que aquest canvi es faci des de l'arrel.
Jordi, tot aquest procés sorgeix de la Declaració de Barcelona de l'any passat?
Bueno, la Declaració de Barcelona de l'any passat, que és un debat que hem fet intern, diguéssim, des de la pròpia Confederació Estatal d'Associacions Veïnals, vam arribar a aquestes, una sèrie de propostes, no? I entre elles hi havia un element que era important, que era, home, tot el que es faci per l'habitatge és poc, s'ha de fer més, però hi ha una cosa que també és estructural i que és una cosa de base, no? Que és aquest cas, no? A la part jurídica, a la part del dret, entendre que és un dret fonamental o que és un dret com a tal que es reconeix, no? Però és una diferència important. Ens sembla que és potser la part més complexa, però que treballada des dels defensors dels ciutadans, des dels síndics de greuges o les síndiques de greuges i el defensor del poble, és l'única manera que podem instar les altres instàncies a que el poder, diguéssim, de legislatiu doncs, prengui bona nota i tiri endavant aquestes modificacions que s'hagin de fer.
Ets optimista en aquest sentit?
Sí, sóc optimista perquè crec que no tenim aplaçament possible. Estem veient en situacions dramàtiques com quan passa en alguna desgràcia el problema que tenim amb l'habitatge, però no solament això, sinó que veiem que cada vegada l'habitatge és un fet més essencial i fonamental per poder tindre un projecte de vida i que cada vol, ja no per la gent gran i per la gent jove, sinó per tota la població, és molt difícil poder tindre aquesta necessitat coberta. I, per tant, això ja és una cosa irreversible. O ens hi posem de dalt a baix al 100% a dedicar-nos en cos i ànima a tirar això endavant, o al final no tindrà raó de ser el que anem manifestant que som una entitat, una societat molt, molt democràtica, no? Perquè no escolta la ciutadania. I sóc optimista en aquest sentit perquè sé que la Carta Magna és molt complexa de tocar, però és un element que és tan claríssim que al final, vull dir, no hi quedarà més remei que s'hagi de fer.
Què poden fer els ciutadans per remar en aquesta direcció?
Ens haurem de mobilitzar molt. I per tant diria que li demanaria a tothom que quan hi hagi mobilitzacions de l'habitatge, sobretot, que pensin que són fonamentals sortir i expressar aquesta reivindicació al carrer.
Com és el cas d'aquest dissabte, no?
Aquest dissabte, dia 23, nosaltres també estem adherits en aquesta gran mobilització que pretenem que sigui, per fer de tot això un clam prou gran, doncs, perquè ens sigui escoltat i que realment això doncs, creï realment un neguit en els nostres representants polítics, que són, en definitiva, qui han de fer realitat aquelles discrepàncies i aquelles diferències que ens fan diferents uns als altres.
La Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya ha entregat una instància a la Sindicatura de Greuges en què reclamen la reforma constitucional. El mateix han fet les entitats veïnals de 10 comunitats més. N'hem parlat uns minuts amb Jordi Giró, president de la CONFAB, que és la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya. Jordi, algun missatge més abans d'acomiadar-nos?
Sobretot que la gent sigui molt sensible amb això i sobretot que recolzi el 100% qualsevol mobilització que hi hagi al voltant de l'habitatge i sobretot quan vingui del moviment veïnal, que en definitiva és qui sempre treballa per la millora de la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes d'arreu de Catalunya.
Jordi, gràcies per la feina que feu i endavant.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos i donar-nos a veu.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I a Maia Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Ricard Portal i també Remei de Sant Gervasi. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, era per preguntar, a veure si hi ha algú que s'hi ha trobat, perquè el meu marit ha agafat l'Alzheimer ja fa un temps que està molt bastant fumut. I volia saber si és convenient dir-los la veritat, perquè cada dia em diu, truca a la meva mare que vingui a dinar, o truca a la mare i digue-li això, truca a la mare fa més de 20 anys que és morta. Si la mare no contesta, digue-li a la iaia, o si no, digue-li al meu pare, i només parla de la família de petits, no parla d'ara, no sé si... I jo no li goso dir, no, la mare és morta i el pare és mort i tots són morts. I si és convenient dir-ho, o millor no dir-ho. A veure si s'hi han trobat, perquè jo, esclar, surto malalta de la residència, l'he posat en una residència que està molt... I no surto malalta, perquè, bueno, trucaràs a la mare, sobretot que em vingui a veure, pobreta, que està malalta, que està sola. Déu meu, si fa més de 20 anys que és morta. Què us sembla? Què s'ha de fer en aquest cas?
Sentim el que ens expliqueu.
Dient, demà vindrà, li vaig dient. Bueno, si hi ha algú que s'hi ha trobat...
Sentim el que ens expliqueu, Remei. Gràcies i bona nit.
Vale. A veure si hi ha algú que em pot orientar, perquè estic molt, molt angoixada. Molt angoixada. Vinga. Bona nit.
Bona nit. Potser algú ens pot donar una resposta amb allò que se'n diu, doncs, amb substància. Anem ara a Barcelona. Anna Maria, bona nit. Alberto, perdó, de les Franqueses, bona nit.
Hola, què tal? Bona imatge, com estamos?
Molt bé, i tu?
Bien, bien. Pues quisiera responder a la señora María Rosa de Ascots, que me... Bueno, no es que me plantease a mí una cuestión en vivo, en directo, pero bueno, yo hablé con ella y bueno, la cuestión que me quería comentar es sobre la expansión del universo. Bueno, este es un poco complejo, ¿no? Y a mí siempre me gusta, como sabes, cuando respondo a este tipo de cuestiones, hacer un poco ejemplos así didácticos, sencillos, ¿no? La expansión del universo es algo irrefutable, es una prueba de que el universo se está expandiendo en estos momentos, pero para saber si realmente la cuestión seguirá esa expansión o se detendrá, hay que saber una cosa muy importante. Es como, por ejemplo, cuando echamos leña al fuego, este empieza a prender y empieza a extenderse y aumentar, pero si no echamos más leña, la leña que hay se va agotando, consumiendo, y al final el fuego se extinguirá. Entonces, en la expansión del universo pasa exactamente lo mismo. La llamada energía y materia oscura que hay en el universo, porque el universo que conocemos observable es un 12% o conocido, más allá hay un 85% del universo que no conocemos porque está oculto mediante lo que se conoce, como acabo de comentar, la energía y la materia oscura. Cuando algún día podamos descubrir cuál es la cantidad de energía y materia oscura que hay en el universo, llegaremos a entender quizá si realmente el universo se va a extinguir o no, como cuando se prende una llama en la leña, si echamos mucha leña o no. Entonces la clave estaría ahí, saber realmente cuál es la cantidad de energía y materia oscura que hay en el universo, porque la única prueba que sabemos a día de hoy es que interacciona con el universo que conocemos. Pero hasta que realmente no se demuestre su existencia, no podremos llegar a imaginar realmente o confirmar realmente si el universo se expanderá eternamente o si no, pues será el proceso contrario de que todas las distancias se reducirán y el universo se seguirá comprimiendo, ¿no?
Gràcies, Alberto, com sempre. Bona nit.
Bien, hasta luego, buen día, Ches.
Anirem ara cap a Barcelona. Anna Maria, bona nit.
Bona nit, Javier.
Aviam.
Volia explicar-te una cosa que em va passar molt estranya pues, dijous. Vaig tindre que anar d'urgència. Jo visc a Gràcia Nova, a prop del Camp de l'Europa, i vaig tindre que anar al quad de la RAT. I quan vaig demanar un taxi, em va dir el taxista que no podia portar-me el cuap a la porta perquè tenen prohibit per l'Associació de Veïns de la Verge de la Salut anar pel carrer de la Salut i baixar pel carrer de la RAT. Jo només ho volia notificar. Em va estranyar molt, però estava fent indagacions i és veritat, no els deixen passar, els multen.
Uh-huh. És a dir, no pots accedir al CAT, al CAP?
Al CUAP.
Què és el CUAP?
Que és el servei d'urgències que tenim aquí de...
El centre d'atenció primària, el CAP.
No, és el centre d'urgències, està obert les 24 hores allà.
I no es diu... Com es diu? CUAP?
CUAP. F... UAP.
Mira, el primer cop que ho sento, això.
Ah?
Sí, sí.
El qual l'Arrat, que està al carrer l'Arrat, bueno, que tota la zona aquella de la Verge de la Salut, el camp del Parkway i així, i el taxista em va dir que no em podia acostar fins la porta perquè si es agafava la Guàrdia Urbana es multava.
CUAP, Centre d'Urgències d'Atenció Primària. Arubet.
Exacte, correcte.
Centre d'Urgències d'Atenció Primària. CUAP. I aquí sí, no hi podeu accedir perquè està limitat l'accés als cotxes.
Als taxis.
Als taxis.
Els taxis, segons me van dir i investigat, l'associació de veïns no permet que els taxis accedeixin allà. I és un carrer molt costerut. Jo només volia saber si algú sap on em puc dirigir per queixar-me i perquè això ho arreglin.
Això quin districte dius que correspon?
Allà, amb això és la Verge de la Salut. Jo crec que és un 08024 o algú similar.
Això què és? Guinardó?
Gràcia Guinardó, sí.
Gràcia Guinardó.
Per sobre el camp de l'Europa.
Uh-huh. I el problema és aquest, que si tens una urgència i vas amb taxi no et permeten accedir-hi.
No.
A veure si algú ens pot dir alguna cosa al respecte.
Molt bé, doncs ho agrairia.
Ho vas poder resoldre al final?
Bueno, sí, perquè no tinc mobilitat reduïda, però bueno, em va deixar baix a la travessera de dalt amb la rat i vaig tindre que pujar al carrer, que fa molta pujada,
sí, sí, que no és
i hi ha una barana i tot. I hi ha una barana i tot per agafar-te, eh?
D'acord, Anna Maria, gràcies per la trucada i bona nit.
A vosaltres, i bona nit. Adéu.
Anirem ara cap al barri de Sant Antoni. Ramona, bona nit.
Hola, bona nit. Bé, en primer lloc, una resposta concreta, que és que aquella senyora ha dit, o un senyor que sigui, que ha dit que ha parlat del metro i ha dit que per què a Madrid van en un sentit i Barcelona en l'altre.
Sí.
Doncs el de Barcelona n'hi ha una línia que és la que va en el mateix sentit que el de Madrid, que és la línia Lila, la 2.
La 2.
Això una. I l'altra resposta és l'altre dia, la nit de dijous a divendres, vaig sentir una senyora que deia que, bueno, que ella viu sola, que està sola, que se sent molt sola, i deia que, per exemple, no deia una residència, ves, però que no li feia massa gràcia, volia que algú fos algú que pogués parlar-li o del que sigui. I estava molt avorrida, perquè a més, una sèrie de coses. Doncs aquesta senyora, em sembla que va dir que era de Sants. Doncs molt bé, Avis Mont també és de Sants. I és carrer dels Florals 59. El telèfon 93-332-5858, eh? 93-332-5858. Doncs i aquesta gent allà, Avis Mont, que jo n'era voluntària, ara no, ara soc usuària, però n'era voluntària fins a finals d'any, de l'any passat. Llavors, doncs, resulta que allí, doncs, l'entretindran, també fan risoteràpia, fan memòria, què més fan? Ara no me'n recordo.
Dòmino, parxís...
No, no ho sé això també, però fan risoteràpia, fan memòria i fan... Ai, ara no me'n recordo. Una altra cosa que també va bé.
Teatre.
Gimnàstica. Gimnàstica. Memòria i què més he dit?
Has dit també risoteràpia.
Sí, això. Doncs potser fan més coses. Llavors resulta que a més, una persona que no tingui ningú, que la vagi a veure, que aquesta senyora diu que no té ningú, perquè tota la seva família, cosins, germans, tothom així, doncs són molt més grans que ella i s'han mort tots, no té ningú. Llavors, doncs, jo tinc observat que amb gent que potser no tenen ningú, com la senyora a la que anava a veure jo, doncs aquesta senyora, en lloc d'un voluntari, n'hi posen dos. No sé que tothom, però aquesta senyora amb algun altre jo ho he vist. N'hi posen dos. Perquè així té... no, m'imagino que és per això. Així té un que va veure el dijous, l'altre diumenge, posem per cas, i així té més d'allò de veure-la. Llavors, si aquesta senyora té que pugui anar al carrer, doncs també li porten, sí, alguna vegada també ho han fet, sí. I llavors fan sortides, abans ne feien més, feien sortides cap aquí, cap allà, una vegada van anar, dues n'hi van anar, però que jo els vaig acompanyar només una. Van anar a Catalunya en miniatura, una altra vegada van anar a veure, com li diuen, el museu, allò, el monestir de Sant Cugat, i llavors vam fer una, com li diuen, un menjar carn a la brasa allà a les Planes. Una altra vegada vam visitar el Parc Zoològic quan hi havia el floquet de neu. Tantes coses, potser no, però, per exemple, la castanyada sí que la fan aquest any, no, perquè plovia i van haver de d'esborrar. No la van fer, però normalment sí que la fan.
D'acord.
I fan també... També fan...
Tota allà, mena d'activitats. Ramona, tenim una mica de gent esperant. Tenim una mica de gent esperant.
Molt bé, doncs també fan un berenar abans al carrer i ara a les cotxeres.
Gràcies, bona nit. Adeu. Anem cap a Gràcia, Maria Mercè. Bona nit.
Bona nit. Bueno, jo volia contestar a la senyora de l'Alzheimer. De totes maneres, comentar que els CUAPs són els caps d'urgència, que n'hi ha un cada zona, només. Llavors, la senyora de l'Alzheimer, el que li diria jo, per experiència, nosaltres hem tingut dos casos en la família. Amb un li vam voler explicar, pues, això, que la mare ja era morta, i ens va agafar una depressió. Per tant, jo això no ho aconsellaria. I, en canvi, l'altre, tot i que se li havia mort un fill, pues, a vegades preguntava pel fill, i això li deia, ui, no saps que ell viatja molt, està sempre... ara està aquí, ara està allà, i li anàvem explicant, bueno, li anàvem dient coses que amb ella la tranquil·litzessin i la deixessin més o menys convençuda. Per tant, el meu consell per la senyora és que no li digui que si li pregunta per la mare i la mare anava de vacances, doncs li digui que està de vacances, o li digui que en aquest moment està al mercat o que està fent el dinar, el que sigui.
Màxima normalitat.
Sí, sense donar-li més importància, diguem, de cara amb ell, i que ell estigui tranquil, que pensi que està fent una cosa quotidiana. Ja està.
Moltes gràcies, Maria Mercè.
De res.
Bona nit.
Pues a vosaltres. Bona nit.
Anirem de Gràcia, Rubí. Joan Fèlix, bona nit.
Hola, bona nit. Miri, jo trucava per un tema que va ser el dijous, si no recordo malament, he anat al senyor, no, després que no me'n recordo el nom, eh? Juanita o Paquita, tenia una sèrie de béns mobles, immobles, que no sabia on adreçar-se per anar a una residència, o que no se'n refiava.
Sí.
Oi que era un tema així?
Sí.
Pues miri, el que li aconsello com a advocat és que designi un marmesó.
Marmesó. Què és un marmesó?
Un albacees.
Què és un albacees?
Un administrador.
Un administrador. I ha de ser algú proper?
Pot ser proper, pot ser un advocat, pot ser qui vulgui.
Què és el que vostè recomana dintre d'aquest ambient?
Jo, un advocat.
Un advocat.
Un advocat que li cobri lo justet i que la pugui assessorar i adreçar al lloc adequat i què fer amb els béns mobles i immobles que ella té.
Uh-huh. Per tant, una persona documentada, preparada...
Ah, això mateix.
...per defensar el seu patrimoni de la manera més, diguem...
Adient.
Adient. Doncs, sí, gràcies. Alguna cosa més, Joan Fèlix?
No, no, res més.
D'acord, gràcies i bona nit.
Bona nit.
Aquesta trucada a la que han fet referència els oients l'escoltarem perquè és precisament la destacada en l'inici de la segona hora. I ara també us informarem que avui la darrera melodia li hem reservat a l'economista i escriptor Carlos Abella, autor d'aquella Barcelona de la postguerra a los Juegos Olímpicos. Per això sonarà Amics per sempre. Dedicada als Jocs Olímpics a Barcelona per Andrew Lloyd Webber, un dels grans del gènere del musical. L'encàrrec el va fer el mateix Josep Carreras, que va ser nomenat director musical de les cerimònies per Lluís Bassat. I Carreras va trucar personalment Lloyd Webber i diu que es va entusiasmar amb la idea. Inicialment es va contemplar un duet amb Gloria Estefan, però finalment Webber va considerar que calia una veu amb un altre registre i va proposar Sarah Brightman, la seva exmuller. I així va ser. Es va interpretar en la cerimònia de clausura i va esdevenir èxit internacional i tot un símbol en la Barcelona exitosa del 92. Amb Carlos Abella repassarem la transformació de la ciutat dels prodigis des de la postguerra fins a la Barcelona 92 a través de l'editorial Almuzara. Reserveu-vos una darrera melodia. Si encara no us heu estrenat en aquest espai, és el moment. Només cal dir quin és el tema i que reserveu tanda en aquest telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
Al estado gaseoso y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad. Que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano.
Són Mecano, pioners del tecnopop i el New Romantic a Espanya. En aquesta cançó, Aire, diuen soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno i argón. I nosaltres ens centrarem en l'hidrogen, perquè des d'avui fins divendres, aprofitant l'èxit de l'any passat, està prevista a Brussel·les la Setmana Europea de l'Hidrogen. Ens preguntem si és cert que l'economia de l'hidrogen redissenyarà el mapa energètic. Si és així, què hi guanyarem en aquesta transició? Josep Nualart, investigador de l'energia i el clima.
L'economia de l'hidrogen sí que pot redissenyar el mapa energètic actual, sobretot si parlem de l'hidrogen verd, que és aquell que es produeix a través d'energies renovables, ja que no es depèn d'unes reserves concretes, com és en el cas dels combustibles fòssils, tot i que s'està veient que ara mateix els mercats que s'estan creant són a nivell regional i no pas a nivell global, com són el del petroli i el carbó. En el cas de què hi guanyarem, doncs aquest fet ajuda a poder descentralitzar la producció d'aquest vector energètic, però el que s'està veient és que per part d'Europa i dels països del nord global s'estan repetint les lògiques extractivistes i neocolonials que existeixen actual amb els combustibles fòssils i també s'ha d'acabar d'avaluar quins són els impactes que tenen a nivell social, mediambiental, territorial i de gènere.
I de l'aire dels Mecano anirem a l'aire de Muixca. Agafo més aire, una cançó inèdita composada expressament pel disc de la Marató i per la rapera maresmenca Muixca. Un crit a la necessitat de l'aire. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. La Marató, dedicada a les malalties respiratòries, pensant en les persones a les quals respirar els suposa un gran esforç. Parlem de patologies que afecten els pulmons, les vies aèries i el conjunt d'òrgans i teixits necessaris per a aquesta funció bàsica.
I avui, última crida pel malós de Cori Mori.
Malós de Cori Mori, la cuina de sempre.
Aquesta setmana, la nit de dijous a divendres, cuinarem un plat que ha de portar porro. Però quin serà exactament?
Mira, aquest cap de setmana hem engrossat una mica la llista. Per exemple, ens ha arribat com a proposta la bichissua,
sí,
un clàssic.
Sí, no hi falta.
La porrosalda.
Sí.
I pastís de porros i ceba amb formatge.
Molt bé, sumat als anteriors, doncs pinta bé, no? Quina altra proposta voleu fer? Últimes hores, la nit de dijous a divendres anirem a la cuina al costat d'un o una professional, un xef, no? I allà farem molta gatzara. I ara anirem al Pou a veure què hi trobem.
Doncs mira, avui he recuperat una pregunta relacionada amb el ball de cintes que ens feia fa unes nits la Mercè de Pineda de Mar.
Hi ha algun lloc on es puguin aconseguir estaquirots per fer el ball de cintes? És a dir, algun lloc on els facin o on es puguin comprar?
No sé si hi ha algú que tingui resposta. Si és així, ara és el millor moment per entrar en directe amb el 93-201-7474. Preguntes, respostes, la nit dels ignorants.
La vida són preguntes. També preparava, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, i amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza del tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passa un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Anem a Mataró. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Mira, per la P2, entre l'Albi i Montblanc.
Així anem en ruta, no anem a Mataró.
Sí, estem en ruta, sí senyor.
Endavant.
Mira, dues preguntes. Per què la Torre de Pisa està inclinada?
Sí.
Si la van fer recta i després va inclinar, o per què està inclinada actualment?
Sí.
Aquesta és una. I després la segona, per què l'administració tarda tant a fer tràmits?
Sí.
Jo ara estic amb un problema ara, que he comprat un remol nou i, bueno, per matricular, ja he tingut serios problemes per matricular-la, però és que ara els vehicles que porten animals vius han d'estar registrats a la Generalitat amb un registre de transport d'animals vius. Doncs els senyors diuen que tardaran només d'un mes o un mes i mig a registrar-me-la i sense això no puc treballar. L'altre dia vaig parlar amb ells, els vaig dir, hosti, és que mira, jo el mes que ve és com més feina tenim tot l'any, i em salta i em diuen, bueno, sort té vostè que té feina, dic, sí, o si no la puc fer, ja l'explicareu. Pensa que fa 12 anys, quan vaig estrenar el remolc que tinc ara, em van fer uns provisionals, perquè ara, esclar, tot per internet, tot telemàtic. No pots, abans no anaves al destacament de la Generalitat i et feien allà uns documents, te'ls assajejaven, i eren uns provisionals que podies treballar. Ara no. Em van tardar un any a donar-me els papers definitius. Un any. I, bueno, i ara estic amb això, que, bueno, el remolc nou, ja l'estic pagant, no són 4 duros, el que val un remolc d'un tràiler, i allà parat, que no puc treballar amb ell, perquè els senyors diuen que d'un mes o un mes i mig, dic, bueno, pues vinga, visca l'administració.
Sentim el que ens explica Jordi.
És vergonyós, és vergonyós. Sort que ho tinguessin que fer com abans, amb màquina d'escriure. Ara tot que surt amb ordinadors i tot està informatitzat, jo crec que és més fàcil que abans. I no hi ha res a fer. La meva pregunta és, per què van tan lents?
D'acord.
Vinga.
Bon viatge i bona ruta, Jordi.
Gràcies.
Adéu-siau. Anirem ara a l'Eixample. Francesca, bona nit.
Hola, bona nit, estimats tots. Estimats a tot cor. Bueno, jo voldria donar un consell i a la senyora del seu marit malalt d'Alzheimer, que el meu marit també ho va estar malalt. I no se'ls pot dir la veritat. Se'ls ha d'enganyar sempre, però que sembli que sigui veritat. Si pregunta per una persona on és, pues, mira, ara justament ha marxat de viatge a casa de fulanita de tal i no tornarà, o sigui, no dir mentides. Després els agrada molt que els cantis cançons de quan ells eren joves, això els tranquil·litza molt. I després, el que més em va anar bé a dir és un curset amb l'Associació de Malalts d'Alzheimer que es diu USZEMER, USZEMER. I aquesta gent tenen centre de dia i tenen assessorament per fer aquestes reunions perquè es posen familiars d'un malalt i una psicòloga al davant. I cada setmana et fan anar allà i preguntes i expliques el que et passa, t'aconsellen i no vas tan perdut, perquè és una malaltia realment molt complicada per saber-ho portar bé i que el malalt estigui content. Jo, el meu marit, vaig aconseguir que sempre estigués rient i estigués content, no va ser mai agressiu. I després, sobretot, el metge, si només diu de fer una visita cada 2 anys, no. Jo feia les visites cada 3 mesos, perquè la medicació a vegades s'ha de canviar una mica.
Gràcies,
ja no Francesc. Després, també us volia recordar, ja li he dit a l'Aina, també, que a l'Alberto d'aquí de les Franqueses, que el telèfon el buscava la senyora Maria Rosa de les Corts.
Ja està fet,
no
això,
Francesc. No us ho han recordat de dir-li.
Ja està fet.
Ja està fet?
Sí.
Ah, vale. És que ara al sentir-lo dic, ai, que se m'escapa. Bueno, doncs pues una abraçada a tots i bona
igualment,
nit.
Igualment.
Que ho passeu bé. Igualment. Adéu, bona nit.
Aníem de l'Eixample Igualada, Pilar, bona nit.
Bona nit, Xavier i savis i no ignorants. Bé, jo faig una pregunta perquè jo tinc un fill que viu al País Valencià, però abans vivia en un lloc que hauria estat afectat, però ara no. Però em va dir que havia vist no sé què, potser per TV3 o alguna cosa, que l'escriptor Ferran Torrent que havia perdut tot. Llavors jo aquí tinc un llibre del Ferran Torrent, l'únic que no ha dedicat, l'únic que no sé la data. Llavors em pregunto, aquest escriptor o els altres poden cobrar dels llibres que han vengut?
D'acord.
Moltes gràcies i una abraçada.
Adéu-siau, bona nit. Aquest cap de setmana hem sabut que als 96 anys ens ha deixat la pintora i ceramista Quimeta Serra, tota una vida dedicada a la seva passió, l'art.
Pinto, dibuixo, faig aquarel·les que no havia fet mai, faig coses noves per mi, que com la tecnologia avui dia em fa tanta via i jo vaig molt lenta, no pugui passar hores entretenint-me per viure bé dia a dia.
Filla predilecta de Sant Feliu de Guíxols, la cerimònia de comiat serà aquest dilluns 18 a les 10 del matí al monestir. Quimeta, gràcies per tant.
Como duele, amigo mío, recordar. No se puede engañar al corazón. Este amor me va a llevar a la locura y necesito ayuda para tanto dolor. Si supieras de qué forma la he querido, te diría más que amarla, la adoré. Es inútil querer hallar olvido y no tiene sentido pensar que va a volver. Te digo la verdad, que ya no sé vivir sin ella, que toda la alegría de mi vida se llevó. Te quiero confesar que a mí también quedó la pena de su amor traicionero que un día me dejó. Cuánto sufre el que tiene mal de amores, viviendo de ilusiones, soñando y nada más. Cuánto sufre el que tiene mal de amores, el que ha perdido todo y tiene que llorar.
Com pateix el que té mal d'amors, el que tot ho ha perdut i ha de plorar? Una pena immensa que sembla que no s'acabarà mai, canta Julio Iglesias a Mal de Amores. I que aixequi la mà qui no hagi patit alguna vegada per amor. Així ho escriu el psicòleg clínic Antoni Bolinches en el seu darrer llibre, Psicoterapia para el mal de amores, Cómo superar el sufrimiento amoroso y facilitar el amor armónico. Antoni Bolinches és especialista en teràpia de parella. Antoni, bona nit i enhorabona.
Bona nit, Javier, i gràcies per convidar-me al teu programa.
Una pena immensa que sembla que no s'acabarà mai, canta Julio.
Pues sí. Però, curiosament, la pena, quan més intensa és, més possibilitats tenim de superar-la. Quan em ve una persona a la consulta, i a més que estic patint molt, m'ha deixat el meu marit, m'ha deixat la meva dona, bé, i aleshores jo els hi pregunto, t'estàs drogant? No. T'estàs emborratxant? No. T'estàs destruint amb altre tipus d'addiccions? No. Bé, primera idea força, Javi. Qui no es destrueix, tard o d'hora es construeix. Ara bé, millor que sigui d'hora que tard. Aleshores, el que jo proposo és posar la meva metodologia al servei de l'acceptació superadora del que ens passa. Primer requisit, si jo no accepto el que em passa, no podré reaccionar sobre el que em passa. I per això necessito els dos conceptes bàsics de la meva metodologia, l'acceptació superadora i el patiment productiu. Patir per deixar de patir, entendre el que m'està passant, fins i tot preguntar-me a mi mateix i a la meva parella per què m'està passant, perquè si jo no ho pregunto, jo tinc sempre una visió subjectiva de les coses. Aleshores, tant de bo escoltéssim els altres, i a partir del que ens diuen els altres, reflexionar. Quantitat d'homes reaccionen massa tard. No reaccionen quan la dona els avisa. Reaccionen quan la dona els deixa. I una vegada tan deixat és perquè el sentiment amorós ha decaigut. I quan decau és difícil tornar-lo a aixecar. Potser aquest és el gran problema dels trencaments amorosos. Per això, com tu saps, jo proposo en un altre llibre meu, L'amor al segon intent, la separació cautelar. No deixem que es podreixin les relacions. Oxigenem la relació. Quan estem en conflicte és molt difícil resoldre'l. Però si relaxem el conflicte, potser després el podrem resoldre. Però sí, com deies tu, i com canta el Julio Iglesias, el mal d'amor és el mal de tots.
Es pot evitar el mal d'amor si trobar l'harmonia de parella?
Es pot. Aviam, La primera fórmula és la millor. És que et toqui per loteria, que coneixes a la persona adequada i els dos elements que composen la parella evolucionen junts, maduren. Ja, de fet, jo tinc amics que sortosament ja estan complint les bodes d'hort o que porten 50 anys i encara tenen ganes de celebrar-ho. Perquè, clar, portar 50 anys ja és difícil, però tenir ganes de celebrar-ho ja havia encara és més difícil. Jo estic, per altra banda, tenint parella que s'estan separant també després de 30 o 40 anys de convivència i amb 60 i 70 anys d'edat. Aquesta és la gran pregunta. Què està passant amb la parella? Hi ha una disbàbia, hi ha un desencontre amorós, hi ha una desorientació amorosa que no es pot dissociar de la crisi del model de societat. La societat està en crisi i la base de la societat és la parella. I la parella està trontollant. Ara, com jo sóc un defensor de la parella, què proposo? Doncs molt senzill. Triem millor, gestionem millor i aportem més. Aprenguem de cada fracàs i a partir d'aquí anirem tenint la capacitat de discriminar les persones que ens convenen de les que no ens convenen. Quan som joves, Javier, triem només les persones que ens agraden, però a partir de certa edat hem de triar les persones que ens agraden del grup de les persones que ens convenen. I si no ho fem així, estem abocats al fracàs.
Només les persones que han arribat a velles poden prometre un amor per tota la vida?
Sí, com tu saps, deia Freud que en broma es pot dir tot, fins i tot la veritat, i aquesta és una de les meves morades. Certament, l'única garantia de que un amor duri per tota la vida és que et quedi poca vida. Jo.
Per tant, la nostra societat viu uns amors cada cop més fràgils i els desamors més freqüents.
És una bona manera de resumir-ho. Però també, si prenc consciència d'això, tindrem una base per poder-ho resoldre, com en deia. I fent una selecció més acurada perquè les persones puguin sintonitzar amb els quatre paràmetres que afavoreixen el bon funcionament. Un bon acoblament sexual, caràcters compatibles, escala valor similar, i aleshores és quan té sentit un projecte de vida convergent, que tant de bo duri tota la vida. Però també et diré, ja que parlem dels aspectes problemàtics, conflictius, feridors de la parella, també et puc dir que hi ha persones que als 60 o 70 anys, quan repassen la seva biografia amorosa, reconeixen que han tingut dos o tres amors importants a la seva vida i que el fet de que hagin acabat o hagin cobert el seu cicle vital no viuen tampoc com un fracàs. Perquè el problema de que s'acabi l'amor no és que s'acabi, sinó que acabi malament. Bé, hi ha parelles que tenen durant 10 anys una trajectòria comuna, enriquidora, però a partir d'un cert moment comencen els camins divergents pel que sigui. I persones que es deslocalitzen, se'n van a viure en un altre lloc, la parella no vol seguir, o parelles que una, a partir de certa edat, quan es jubila, decideix viure al camp i l'altra decideix viure a la ciutat i només es veuen els caps de setmana. Aviam, qualsevol fórmula és bona, però ha de ser bona per les dues parts. El que no pot ser és que una sacrifiqui per estar bé amb l'altra, perquè si tu et sacrifiques per estar bé amb l'altra i això significa que tu estàs malament amb tu, tard o d'hora també estaràs malament amb l'altra, perquè esperaràs que l'altre et recompensi el teu sacrifici. Per això, com tu saps, faig aquell rodolí amb el que dic el secret d'un bon matrimoni és casar-se amb l'altre sense divorciar-se d'un mateix. No deixem de ser nosaltres per estar amb l'altre. Ara, això sí, millorem tant com puguem nosaltres perquè això ens ajudarà a estar bé amb l'altre.
En un futur dius que seran poques les persones que tindran una parella estable en la seva vida?
Sí, jo penso ha, no és que ho pensi jo, sinó que hi ha estudis alhora sociològics amb els que jo coincideixo, amb el que tindrem dos o tres parelles estables, parlo de les generacions joves, no? I entre parella i parella, una nova fase de viure en singular, amb el que una reciclarà, aprendrà, millorarà, i si ho fem bé, doncs a la segona o a la tercera, tant de bo trobem la parella adequada. De fet, una de les coses que dic al llibre és que amb la parella que no et pots equivocar és amb l'última. I l'última la podem trobar als 30, als 40, als 50 o als 60. I repeteixo, ja havia tinc parella amb 70 anys que s'estan recomposant després d'un trencament, o persones que inicien una nova relació amorosa amb 70 anys. Evidentment, aquesta edat, el primer paràmetre de l'acoblament sexual no és tan important, però el tema dels caràcters compatibles, l'escala de valors i el projecte de vida cobra una força que fa que quan es té sintonia suficient amb els tres paràmetres, hi ha persones que m'estan dient, tenen un tipus de gaudi, un tipus de satisfacció superior al que tenien a la joventut, encara que aleshores, evidentment, tenien la variable de la gratificació sexual. Per tant, a cada edat de la vida, la parella és un element fonamental del nostre benestar emocional.
Aquest amor em portarà a la bogeria. Necessito ajuda per tant de dolor. Com si hagués sentit la cançó de Julio Iglesias, Antoni Bolinches publica Psicoteràpia per al mal de amores, un llibre d'autoajuda per fer front a situacions com aquesta. Toni, no sé si vols enviar un missatge a la gran família de savis ignorants.
Curiosament, com tu acabes de dir, ja no és l'amic dels ignorants, sinó dels savis ignorants, perquè les persones es fan sàvies acceptant que primer ignoren. Gràcies a que ignoren, aprenen. I gràcies a que aprenen, deixen de ser ignorants i es converteixen en savis. Sobretot si escolten el teu programa.
Gràcies.
Perquè, sincerament, si no existís, s'hauria de crear.
Com la Coca-Cola. Toni, una abraçada ben gran i per molts anys.
Gràcies a tu, Javier. Bona nit per tots els amics de la nit dels ignorants.
Mi vida se llevó. Te quiero confesar que a mí también quedó la pena de su amor traicionero que un día me dejó. Cuánto sufre el que tiene mal de amores, viviendo de ilusiones, soñando y nada más. Cuánto sufre el que tiene mal de amores, el que ha perdido todo y tiene que llorar. Te digo la verdad, que ya no sé vivir sin ella, que toda la alegría de mi vida se llevó. Te quiero confesar que a mí también quedó la pena de su amor traicionero que un día me dejó. Cuánto sufre el que tiene mal de amores, viviendo de ilusiones, soñando y nada más. Cuánto sufre el que tiene mal de amores, el que ha perdido todo y tiene que llorar. Cuánto sufre que tiene mal de amores, viviendo de ilusiones, soñando y nada más. Cuánto sufre que tiene mal de amores, el que ha perdido todo y tiene que llorar. Cuánto sufre que tiene mal de amores.
Amb Julio Iglesias i aquesta, exactament, Psicoteràpia sobre el mal d'amors, el darrer llibre de l'Antoni Bolinches. Arribem a les notícies de les dues i amb una pregunta de la Teresa. Com treure una ratlla de bolígraf d'un sofà blanc de pell? No sé si hi ha la... Ara estic pensant en aquell oient que diu sí, aquestes tovalloletes humides. És veritat, aquestes tovalloletes realment, gràcies a vosaltres, a casa ens han solucionat, però no és de pell. és de tela. Llavors no sé si funcionarien també amb la pell. A partir de les notícies podem seguir parlant. Fins ara.